Ens acompanya la diputada de la CUP Crida Constituent al Parlament, Eulàlia Reguant. Amb ella parlem sobre l'acord amb Junts per Sí. Benvinguda a Cugat.cat.
Hola.
Doncs, primer de tot, què ha suposat aquest acord per la CUP?
Ha suposat poder començar una legislatura que entenem excepcional, que ens ha de portar a la construcció de la República, que alhora corregeix l'anomalia democràtica d'un estat demofòbic que ens ha impedit sistemàticament realitzar un referèndum per decidir el futur de Catalunya.
En tot cas, creu que en el procés s'hauria d'haver canviat, ara vist amb el temps, alguna cosa d'aquest procés per arribar a aquest acord?
Potser podíem haver canviat la manera com hem enfocat les negociacions, evidentment, no? Passant el temps i on pot analitzar què s'ha fet bé i què s'ha fet malament, o què ha sortit bé i què no ha sortit bé, però és el sistema que vam triar, que enteníem que era la manera com havíem d'encarar-ho, que els nostres plantejaments eren els que creiem i que seguim creient que eren els correctes, i lamentablement es va allargar massa en el temps, perquè no trobàvem les solucions o no trobàvem el desllorigador a la situació política que vivíem.
Creu que aquests punts estan passant factura a la formació?
No, jo crec que la CUP sistemàticament analitza, avalua i és hipercrítica amb ella mateixa, cosa jo crec molt necessària i que totes les forces polítiques ho haurien d'aplicar. I en el fons ara el que s'obre és un període de reflexió per veure com s'encara això i com aquests 3 mesos han afectat o no l'organització, però jo crec que l'organització en pot sortir molt més reforçada i que aquest és el camí que s'està portant.
Un dels punts que es va exposar públicament és que la CUP havia d'assumir públicament els seus errors. Per algun, un punt innecessari aquest ho comparteix?
Era un punt que nosaltres enteníem, que era una concessió que havíem de fer a Junts pel Sí, perquè ells creien que ho havíem de fer, i per tant nosaltres assumíem això com a part de l'acord, com a part del pas que ells també els demanàvem que fessin. En el seu moment vam fer les valoracions pertinents, vam fer l'autocrítica o les reflexions que creiem, però també creiem que les autocrítiques havien de ser compartides i que no és només cosa d'uns haver de fer autocrítica, sinó que Junts pel Sí també n'hauria d'haver fet.
I no les ha fet, aquestes autocrítiques?
Jo públicament no les he sentit. Jo no sé si internament ells les han fet. Espero que sí, crec que perquè, com he dit abans, és molt sa ser crític amb un mateix, però jo públicament no les he sentit.
Aquest acord havia de permetre la investidura del senyor Carles Puigdemont, era un dels principals punts d'aquest acord, i a més garantir l'estabilitat parlamentària. Quines són les línies vermelles de la CUP en aquest aspecte d'estabilitat parlamentària?
Nosaltres sempre hem dit, i ja ho vam dir la legislatura passada, i això ho seguim mantenint, que era mà estesa pel procés, puny tancat per les retallades o per les polítiques liberals o el que eren polítiques regressives pel que entenem als drets socials, i aquesta segueix sent la nostra línia vermella. Com jo deia al principi, entenem que és una legislatura excepcional, que té un mandat clar, i per tant nosaltres garantirem que aquest mandat tiri endavant, però hi ha tota una sèrie de polítiques que entenem que en el moment en el que estem, en una situació que podríem dir ja de postautonomia, no cal posar-les sobre la taula ni cal entrevalorar, i per tant nosaltres aquestes polítiques no les avalarem.
De fet, molts es pregunten quina és la diferència entre el senyor Mas i el senyor Puigdemont.
El senyor Puigdemont arriba ara a la presidència, no ve de 5 anys de govern, el govern amb les majors retallades de la història, no ve d'un hiperlideratge on s'arribava a confondre procés amb la seva persona, i per tant marca, no, aquest canvi d'etapa que nosaltres creiem que s'havia de dur a terme. És evident que segueix sent de la mateixa formació política i això nosaltres tampoc ho oblidem i ho tenim molt clar, però sí que entenem que la manera d'abordar aquest procés i aquests 18 mesos, que ara ja són 17, amb el canvi de lideratge, amb el canvi de persona, s'enfoca, no s'encaren d'una manera molt més oberta, molt més transversal, o que facilita aquesta obertura o aquesta capacitat de generar nous lideratges molt més compartits, que és el que enteníem que havia de ser.
I aquest marcar la diferència, creu que també quedarà reflectit en el pressupost pel 2016? Com serà aquest pressupost?
Clar, aquest pressupost, qui l'ha de treballar a primera instància és el govern. Ara mateix no hi ha cap proposta que nosaltres sapiguem sobre la taula, i nosaltres treballarem perquè aquest canvi de tendència estigui en els pressupostos. Nosaltres tenim molt clar també que parlar de pressupostos vol dir també que hem avançat en el procés de ruptura, que si no, no té sentit parlar de pressupostos, en la lògica sempre de període excepcional. No? I per tant, hem vingut a fer una sèrie de coses que no són aprovar uns pressupostos, que els pressupostos han de servir per tirar endavant aquestes coses que hem vingut a fer. Per tant, els pressupostos han de reflectir aquesta obertura, aquest canvi de tendència, evidentment.
Els aspectes socials són un punt important dins aquests acords. Hi havia el fet d'expulsar de la xarxa pública els centres sanitaris privats amb ànim de lucre. Això afecta, per exemple, a l'Hospital General de Catalunya, que està ubicat aquí a Sant Cugat. La direcció ja ha dit que aquesta expulsió pot comportar haver de retallar la plantilla. Com es veu això des de la CUP, per exemple?
Nosaltres sempre hem demanat que a la xarxa pública d'hospitals públics hi hagi els hospitals que són públics i per tant que la sanitat sigui 100% pública, per tant de provisió també, de gestió i provisió pública. Per tant, aquest pas entenem que és un pas positiu i que va en la línia de reforçar la xarxa pública, és a dir, el punt és hi ha d'haver o cal que en aquest procés, més enllà d'expulsar o no, que en el fons és no renovar el conveni existent, la reobertura de llits, quiròfans, plantes d'hospital públics que ara mateix estan tancades, no? Que el que servien era per derivar gent a hospitals privats. Després hi ha el que pugui ser el conflicte laboral d'uns treballadors d'una empresa, en el fons, no? I per tant nosaltres en aquest sentit també treballarem, com hem estat sempre, hem estat donant suport als treballadors quan les empreses retallen plantilla de manera innecessària o vulnerant drets laborals, i per tant això també ho podrem analitzar, però una cosa és que la sanitat ha de ser pública i s'ha de garantir de manera pública, i l'altra cosa és els acomiadaments de treballadors, que també requereixen l'atenció i el treball, però no es pot posar-hi causalitat al fet de la defensa d'uns serveis públics a que una empresa redueixi treballadors, perquè aquí estem també per garantir l'accés de totes les persones als serveis públics i que per tant tingui garantits els drets, i nosaltres entenem que la derivació de pacients a centres privats el que fa és enriquir o generar més benefici a centres privats, però no garantir de manera adequada els serveis públics a totes les persones.
En cas de retallada de plantilla, com s'hauria d'abordar aquesta qüestió?
Doncs nosaltres encara no ho hem analitzat. Quan sigui el moment o abans de que sigui el moment, és a dir, abans de que tal, podem començar a analitzar-ho amb tots els treballadors per veure com fer-ho, però aquí també entenem que el paper clau sempre en els conflictes laborals és l'organització dels i les treballadores, i per tant que aquí el paper dels sindicats i de les organitzacions en temes laborals ha de ser el principal, i són elles les que han de tenir un rol actiu en tot això.
Em comentava al començament d'aquesta entrevista que és una legislatura excepcional, no? I que s'han de prendre decisions també excepcionals. Vist amb el temps, aquest mes i escaig que ha passat des de la investidura, creu ara mateix que seria convenient repetir aquests passos, o, en tot cas, hagués estat millor per una formació com la CUP repetir unes eleccions?
No, el mandat del 27 de setembre era clar, per tant, repetir unes eleccions no era una opció vàlida, és una opció que mai vam voler contemplar, que en algun moment se'ns hi va portar, però que nosaltres no era la nostra opció mai. Per tant, nosaltres portem un mes i escaig de legislatura, ens agradaria que haguessin passat més coses, evidentment, ens agradaria que haguéssim avançat més, no ho hem fet, però seguirem apretant, i nosaltres, com vam dir també durant la campanya, vam dir que no investiríem a Artur Mas o algú vinculat a un govern de retallades, no ho hem fet, també vam dir que seríem l'accelerador del procés, i és el que ara ens hem de posar a fer i el que hem de treballar.
Quines són les percepcions o sensacions que rep de la militància de la CUP quan va a actes per explicar precisament aquest acord?
La gent està convençuda de l'acord, té dubtes del procés o de com van anar algunes coses. Entenem que el pressing CUP també ens ha afectat a totes, i més jo crec que a les 10 persones, a les 10 diputades, ha afectat més a la militància que està als barris, als pobles, als municipis, als càrrecs electes de municipis, que és la nostra base principal, no? I per tant hi ha hagut una sensació d'esgotament o d'una pressió absolutament excessivament innecessària, molt probablement, però que la gent veu que aquest acord ens permet avançar en un dels objectius clars de la CUP, com és l'independentisme.
I ja per acabar, creu que aquest acord es pot reproduir, per exemple, a àmbit local? Per exemple, en un municipi com Sant Cugat?
Jo crec que és diferent si entenem que la política municipal no és el mateix que la política de la Generalitat en el moment d'excepcionalitat política en el que estem. Per tant, depèn de cada municipi i cada municipi és lliure de prendre les decisions que siguin millors pel propi municipi. I aquí la CUP i les diferents CUPs del territori sempre han analitzat en cada moment com i per què arriben a acords amb les altres organitzacions polítiques. Jo crec que la traslació literal d'aquest acord no és factible, bàsicament perquè Junts pel Sí a nivell municipal no existeix. I per tant, com que Junts pel Sí no existeix i no podem plantejar-nos això, Junts pel Sí tenia un mandat molt clar, i a nivell municipal, que jo sàpiga, no hi ha cap força política que vagi en aquesta línia.
Doncs, Eulàlia Reguant, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.